Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 149. Avui us parlaré del poder de la suggestió. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora del programa. L'objectiu del programa de Poció de Felicitat és parlar d'aquells temes que responen a les preguntes que com a éssers humans ens fem per poder assolir la felicitat i el benestar. Parlem, doncs, des d'un punt de vista filosòfic, psicològic i sobretot pràctic, de quines podrien ser les respostes que cerquem per sentir-nos en pau amb la nostra existència. I l'orientació d'aquestes respostes venen donades per les inquietuds que ens abracen dia a dia i que fan que la ment es pregunti: què és el que fa que les persones siguin felices? En què consisteix una bona vida? Com podem millorar a partir de les nostres fortaleses? Què ens converteix en persones virtuoses? És la meva intenció que amb aquest programa de Poció de Felicitat podem clarejar uns quants conceptes i també omplir-nos de valor per continuar aquest camí que de vegades sembla intransitable cap a una millor realització del nostre potencial com a éssers humans vers la felicitat. Anem doncs a descobrir aquella poció de felicitat que ens conduirà a l'essència de nosaltres mateixos, del nostre ser, aquell estat de benestar que molts cops ens sembla perdut en el temps. Un científic de Phoenix, Arizona, volia provar una teoria. Necessitava un voluntari que arribés fins a les últimes conseqüències. Per fi el va trobar. Era un condemnat a mort que seria executat a la cadira elèctrica en la penitència de Sant Louis en l'estat de Missouri. El científic li va proposar al condemnat el següent. Ell participaria en un experiment científic que consistia en fer-se un petit tall en el pols amb el propòsit de que la seva sang fos degotant lentament fins a l'última gota. Li va explicar que tenia mínimes probabilitats de sobreviure, però que de totes maneres la seva mort seria sense patiment ni dolor, ni tan sols es donaria compte. El condemnat va acceptar, perquè morir d'aquesta manera era preferible a morir a la cadira elèctrica. El van col·locar en una llitera i van lligar el seu cos perquè no es pogués moure. A continuació, li van fer un petit tall al canell i van col·locar sota el seu braç una petita gerra d'alumini. El tall va ser superficial, només les seves primeres capes de pell. Però va ser prou perquè ell cregués que realment li havien tallat les venes. A sota del llit va ser col·locat un flascó de sèrum amb una petita vàlvula que regulava el pas del líquid en forma de gotes que queien en el vas. El condemnat podia sentir el degoteig i comptava cada gota del que creia era la seva sang. El científic, sense que el condemnat ho veiés, anava tancant la vàlvula perquè el degoteig disminuís, amb l'intenció de que pensés que la seva sang s'anava acabant. Amb el passar dels minuts, el seu semblant va anar perdent color. El seu ritme cardíac s'accelerava i li feia perdre aire als seus pulmons. Quan la desesperació va arribar al seu punt màxim, el científic va tancar de tot la vàlvula i llavors el condemnat va tenir una aturada cardíaca i va morir. El científic va aconseguir provar que la ment humana compleix estrictament tot el que percep i que l'individu ho accepta, sigui positiu o sigui negatiu, actuant sobre tota la nostra part psíquica i orgànica. De fet, aquest experiment científic ens demostra que la ment no té límits quan s'enganya a ella mateixa. I la ment és capaç de fabricar coses que les prenem com a sobrenaturals, però que en realitat no ho són. Moltes vegades, a la nostra vida se'ns presenten problemes que semblen ser desastrosos. També possiblement hi hagi algú que ens digui que hi ha una petita o ínfima possibilitat de revertir aquesta situació. Però nosaltres hem decidit creure només el que som capaços de percebre i d'imaginar. És a dir, qui pensa en fracassar, ja ha fracassat. I qui pensa en guanyar, ja porta un pas endavant. La suggestió és, doncs, un procés pel qual s'emet una informació que de manera subtil és capaç de dirigir o de manipular el pensament i, per tant, el comportament de les persones. La suggestió influeix i millora la forma en què ens comportem, aprenem o memoritzem alguna cosa. El poder de la suggestió és enorme, ja que només cal observar com influeix en les persones la informació que s'emet pels mitjans de comunicació de masses, com ara la premsa o la televisió. Com hem vist en el relat de l'experiment que us he explicat, la suggestió està íntimament lligada a la programació mental, ja que les idees, conceptes i creences que la componen han estat introduïdes en la base d'una informació prèvia que has rebut de forma externa i, per tant, t'ha estat sugestionada, ja sigui de forma conscient o de forma inconscient. Heu de tenir en compte que hi ha un tipus de sugestió personal i un altre que es realitza de forma grupal. I, de fet, tots estem sugestionats. La diferència entre unes persones i altres radica en quin tipus de sugestió han rebut, ja que pots rebre aquesta sugestió per ajudar-te en la teva motivació i desenvolupament, o pots també estar sugestionat vers la negativitat i les limitacions. Penseu ara una mica, aviam quin tipus de sugestió esteu escoltant o rebent pels medis de comunicació i, sobretot, durant aquests temps que estem vivint tots per la pandèmia del Covid. Bé, ara anem a escoltar una cançó força alegre dels 80s, Wake Me Up Before You Go Go. Desperta'm abans d'anar-te'n. És una cançó del duo pop anglès Wham, llançada el 1984, que es va desvenir el número 1 al Regne Unit. Va ser escrita i produïda per George Michael. Aquesta cançó també va aparèixer en la banda sonora de la pel·lícula Zoolander. Anem a escoltar-la.
Something's bugging, something ain't right. My best friend told me
Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-7712 o on us atendran. Les que encara no coneixeu o no heu assistit al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a canviar, a treure el millor de tu mateixa i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Continuem parlant del poder de la sugestió. I és que un cop que comprens que qualsevol pensament pot influir en els teus hàbits de comportament i, per tant, pot transformar la teva experiència, el següent pas és utilitzar de forma intel·ligent aquest poder per sugestionar-te, de manera que puguis assolir els objectius que et proposes. Com podeu comprendre, en aquest cas estaríem realitzant una sugestió aplicada de forma creativa que produeix una modificació en els teus patrons interns perquè posteriorment també canvien els externs. I com a cas curiós que ens demostra aquest fet és que a la Universitat de Washington uns investigadors van donar una pastilla a un grup de persones mentre els deien que servia per augmentar la seva intel·ligència. En realitat, era una píldora placebo i no elevava gens la capacitat cognitiva. No obstant això, els pacients van incrementar els seus estats d'alerta i d'atenció, obtenint millors resultats en les tasques que els investigadors els van plantejar. En efecte, els amulets també solen tenir un gran poder de sugestió. Qui no ha pensat alguna vegada que per no portar el seu amulet de la sort alguna cosa li aniria a sortir malament? És molt freqüent, sobretot en estudiants, que acudeixen a un examen amb el mateix bolígraf o una estampa d'un sant, o una mateixa roba o qualsevol objecte que creguin que els portarà sort. Aquest objecte de valor ens fa pensar que tindrem més sort o serem més capaços de dur a terme una acció. I aquesta és, sens dubte, una altra forma de sugestió que podem observar quasi a diari. Si explorem una mica més en el tema de la sugestió, veurem que hi ha diversos tipus de sugestió. Entre les diferents classificacions de sugestió es pot trobar la sugestió directa, que es produeix quan una persona exerceix la seva autoritat sobre una altra, sometent-la. La sugestió hipnòtica, que es realitza majorment amb finalitats terapèutiques. I la sugestió indirecta, que és quan un individu, sense cap mena d'intenció, es grava una idea al cap, pensant que ha sorgit d'ell. I l'autosugestió, que és la que una persona exerceix sobre si mateixa, sent conscient de la seva provinença i raons per la qual desitja adoptar-la. Us explicaré ara un relat que és en realitat una faula moderna, que demostra el manipulable que és el nostre cervell i els nostres comportaments. La trampa dels micos o l'experiment dels micos i els plàtans ens explica com es va aconseguir un comportament d'uns micos sense que ells mateixos sabessin l'origen i el per què del seu comportament. Pareu atenció, perquè és el mateix que ens passa als humans. Un home va decidir un dia fer un experiment. va tancar 5 mones en una gàbia, on havia col·locat una escala i a dalt de tot un plàtan. De seguida, un dels micos va començar a pujar l'escala per aconseguir la seva banana, però així que el mico aventurer va trepitjar l'escala, la resta de micos van ser ruixats amb aigua gelada. Un altre mico va intentar també pujar l'escala i a l'instant la resta de micos van ser dutxats amb aigua freda. Va arribar el moment en què els micos es llançaven per l'agosarat que intentava pujar l'escala per detenir-lo, ja que cap volia que els amaressin un cop més amb aigua gelada. Llavors l'home va retirar un d'aquests micos i va ficar un mico nou. Aquest mico, al veure la banana sobre l'escala, es va llançar pel primer esglaó, però sense saber per què, la resta de micos es va llançar per ell i van començar a pegar-li per detenir-lo. L'home, de nou, va retirar un altre dels primers micos i va introduir-ne un de nou. Pobre infeliç, va pensar que podria pujar l'escala i aconseguir el meravellós plàtan, però a la seva sorpresa, la resta dels micos el va atacar, incloent el mico interior, el que havien pagat sense saber per què. Si tots ho feien, havia de ser que calia comportar-se així. De nou, l'home va retirar a un altre dels primers micos, que s'hi havien experimentat el fred de la gelada dutxa, i va introduir un altre mico nou, que va córrer la mateixa sort que l'anterior. I per fi l'home va retirar l'últim dels primers micos i va fer entrar la gàbia a un altre mico nou, el que també van pagar a intentar acostar-se a l'escala. A la fi, tots pagaven el que gosava acostar-se a aquesta escala i cap d'ells havia rebut la dutxa d'aigua gelada. Com a conclusió d'aquest experiment, us fixeu que moltes vegades obeïm normes estúpides sense saber per què ho fem, només perquè ho fan els altres. Aquesta increïble faula dels micos i els plàtans ens ajuda a entendre com podem arribar a ser manipulats solament aprenent el que veiem i imitant sense més els altres. Crida molt l'atenció en aquesta història com els micos que anaven entrant nous i que no sabien absolutament res del càstig amb l'aigua freda a la qual van ser sotmesos els micos antics, acabaven actuant de la mateixa manera que els altres. I veieu també com el poder de suggestió acaba canviant el comportament de tots els micos. No ho saben per què ho fan, però tots ho fan. Cal pensar-hi, doncs, està bastant clar que és molt fàcil manipular una persona, al igual que es va fer amb els micos. N'hi ha prou que des de petit li ensenyis que cal respectar certes normes o creure en certs paradigmes. Llavors, la majoria acabarà respectant aquestes normes perquè és el que ha vist al seu voltant i vol ser acceptat per tots. Bé, ara anem a escoltar una bonica cançó dels 80s, Sweet Dreams Are Made of This, Danny Lennox i Dave Stewart. Anem, doncs, a escoltar-la. Some of them want to get used by Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'alquímia de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us espero, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitjo que passeu una setmana força feliç. Fins la setmana vinent!